5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades arribi fins a vosaltres. Un equip que avui torna a encapçalar el Toni Olivella amb l'ajut del Marc Pujol quan és necessari i quan cal. I després tenim la Goretti Martínez, que ja sabeu que quan jo acabo de fer aquestes explicacions, ella agafa les meves explicacions, les posa en format, diguem-ne, MP3 i les penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè les pugueu consultar, escoltar, criticar, fer el que vulgueu durant tota la setmana i part de l'estranger, que deia l'altre. I, però, tenim una tercera pota, sempre dic el mateix, tenim una tercera pota, que és la música. I com que avui, dia 18, ja tenim, doncs, la tardor al damunt, doncs, aleshores, hem buscat una cançó que parlés de tardor. I vam recordar que hi havia una cançó del Nat King Cole que, bueno, no és una cançó del Nat King Cole, però ell en fa una versió bastant memorable, que és allò, les fulles mortes. L'Autumn Leaves, és dir, les fulles de tardor. I, per tant, avui començarem aquest programa aquí a Ràdio Vilafranca, aquest 5 a la setmana, amb Nat King Cole i Autumn Leaves.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
D'octubre de l'any 1821, el dia que neix a Puente la Reina, a Navarra, el compositor i músic espanyol Emilio Arrieta, que no es deia Emilio Arrieta, va adoptar el nom d'Emilio més endavant, però quan va néixer el van batejar com Juan Pascual Antonio Arrieta y Corera. Ell va adoptar aquest nom, com diem, i va viure, doncs, a Puente la Reina fins a la mort dels seus pares i el seu trasllat a Madrid, clar, el quedar-se sense pares, a viure amb la seva germana Antònia, més gran que ell, i allà va començar a estudiar música i el 1839 va marxar cap a Milán, on, després de passar uns exàmens allò brillants, per dir-ho d'alguna manera, va ser admès a les classes de composició amb el professor Nicola Bacca, que va ser tot un èxit, va acabar la carrera amb el primer premi de composició per una òpera, Ildegonda, que havia fet sobre un llibret de Temístocles Solera, que es va estrenar amb èxit allà a Milà, i aleshores el noi va tornar a Madrid pensant que aquí, bueno, tot serien flors i violes. Aquí va començar a participar amb iniciatives com ara la Societat l'Espanya Musical, però amb un parell d'anys l'únic que va aconseguir va ser dirigir un concert, dirigir en un concert a l'himne del Papa Pius IX, que havia composat el Rossini, i després presentar una cantata sobre un text de Zorrilla. Quan ja tenia decidit, doncs, de dir, escolta, aquí no em menjaré una rosca, m'entorno a Itàlia, que almenys allà em tenen en compte, resulta que la reina Isabel II li va donar el títol de mestre de cant a l'any 1848, i un any després li va permetre estrenar aquella òpera Ildegonda que havia fet al Teatre del Real i ser nomenat maestro compositor de la Real Càmera i Teatro. És clar, amb tot això van dir, ostres, jo no, va dir, ostres, jo no me'n vaig. I un any més endavant, més tard, amb el Solera altra vegada, van presentar al Teatre de Palau l'òpera La Conquista de Granada amb un èxit bastant important. Però Espanya no estava per masses orgues en aquell moment, el teatre es va tancar l'any 1851, i el noi doncs va dir, bueno, jo ara aquí no puc fer res, me'n torno cap a Itàlia. Estarà un any a Itàlia, que no fa massa, i llavors diu, bueno, prendrà la decisió important de la seva vida, dirà, escolta, torno a Madrid, em dedico a la sarsuela, i allà estrenarà una sarsuela, El Dominó Azul, el 19 de febrer de 1853, al Teatre Circo, amb un gran èxit, i llavors començarà a anar estrenant altres obres. El Grumete, el 1853, l'Estrella de Madrid, també el mateix any, l'òpera, que no era òpera en aquell moment, era sarsuela, amb dos actes, Marina, el 1855, ja sabeu, Marina, jo parto, bueno, el Planeta Venus, Los Circassianos, etc. I es va anar comprometent amb el Teatre del Circo, on te feia les representacions, i se'l va quedar, diguem-ne, com a empresari, el 1862, i va començar una col·laboració amb Adelardo López de Ayala, que va produir bastantes obres importants. A més, aprofitant que arribava o que va arribar el bienni progressista, doncs ell també va participar en tertúlies progressistes i el diari satíric El Padre Cobos, mentre aconseguia, doncs, estrenar les seves dues òperes inicials, aquella Ildegonda, aquella, i La Conquista de Granada, al Teatre Real. Però no va tenir massa èxit i llavors va prendre una gran decisió. Va dedicar-se al gènere buffo que es feia en aquell moment, entre el 1867 i el 1871, amb obres com El Conjuro, sobre uns textos de Calderón, La Suegra del Diablo, Los Novios de Teruel, bueno, en definitiva, creant el que amb el temps seria el género chico, que remataria amb Aguas de Cuarillos i Aguardiente. Però, a part d'això, era professor de composició des de l'any 1857 al Conservatori de Madrid i va passar a dirigir-lo el 1868, l'Escola de Música i Declamació amb la Revolució Liberal, un càrrec que ja es quedaria tota la seva vida. Però aquí es va produir el fet important, bueno, important per ell. El 1871 va decidir, amb molt èxit, que la sarsuela Marina, que havia tingut dos actes, la va convertir en una òpera amb tres actes i escenes noves i creades i escrites per Miguel Ramon Carrión. Però sense abandonar la sarsuela. Ell va veure que la sarsuela és on tenia les garrofes, l'altre podia ser una cosa més d'això. I va començar a estrenar, doncs, La Sota d'Espades, El Motín d'Esquilache, Un viaje a Cochinchina, La Guerra Santa, etc, etc, etc. I l'última producció seva, San Francisco de Sena, a l'any 1983, que estrenada al Teatre Apolo va suposar una gran apoteosis pel compositor. Però ja tenia una certa edat i, bueno, va patir el febrer de 1892, va patir una embòlia, va superar l'embòlia, però va quedar bastant tocat. Malgrat tot, va continuar la seva activitat i el càrrec de director al Conservatori, però finalment acabaria morint a la seva casa de Madrid el dia 11 de febrer de 1894, amb 72 anys. El que fou un dels impulsors, per no dir el gran impulsor de la sarsuela, Emilio Arrieta i Corera. I per no caure en el tòpic de dir, doncs, bueno, com que era l'amo de la sarsuela, posarem una sarsuela, ens n'hem anat a l'òpera. No hem deixat el fil, no hem deixat el fil. Primer volíem posar, però era massa llarga, aquell a beber i apurar que canten a la sarsuela òpera, perquè ja heu sentit que es va tornar òpera marina, però al final hem optat per sortir de tot això i anar-nos-en al clàssic, el Libiamo. I qui millor per cantar el Libiamo que el Luciano Pavarotti? Doncs va, avui començarem amb un Libiamo del Luciano Pavarotti. D'octubre de l'any 1790, el dia que neix a la localitat francesa de Masson Alphonse Marie-Louis Prat de Lamartine. El més conegut com Lamartine és escriptor, poeta, historiador, polític del període romàntic, aquella època que tots feien de tot i alguns feien més encara. Era fill d'un capità de cavalleria, Pierre de Lamartine, i de la filla de l'intendent del duc d'Orleans, Alice de Rouen. Això va fer que inicialment l'orientessin, per dir-ho d'alguna manera, cap a la religió, portant-lo al col·legi de Bellay, un col·legi religiós que, bueno, intentava d'això, però el noi al final va renunciar a tot això i va caure de seguida en els ardors del romanticisme que portaren algun dels seus primers llibres a ser ja directament prohibits pel Vaticà, allò, l'índex del Vaticà. Bé, en qualsevol cas, el 1816, quan ja tenia, doncs, 20 i pico d'anys, el noi va patir una depressió molt profunda, se'n va anar a prendre les aigües a Aix-les-Bains, allà va conèixer una noia, Julie Charles, casada, 6 anys més gran que ell, però que patia una tuberculosi galopant. Després de viure un any de relació apassionada i romàntica, ella va morir amb 33 anys i ell, molt afectat, va començar a escriure les seves poesies, diguem-ne, nostàlgiques, la que reunia en un primer llibre, publicat el 1820, Meditaciones poètiques. Encara que no va deixar de tenir amants i aquell mateix any, doncs, es va casar amb una anglesa, Marianne Elisa Birch, mentre pare, quan entrava en política, defensava els Borbons i ocupava en el govern de Lluís XVIII la secretaria de l'ambaixada francesa de Nàpols per passar després a l'ambaixada de Florència. Una activitat política que no li impedia fer l'activitat literària i que el 1829 el triessin membre de l'Acadèmia Francesa. Llavors va fer una peregrinació a Jerusalem per refer-se de la mort de la seva filla Júlia i va escriure el seu famós viatge a l'Orient mentre entrava en política al costat de Víctor Hugo, criticant l'imperi otomà, l'imperi turc, i que França doncs, havia de declarar-los la guerra. Darrere d'això fou elegit diputat el 1833 i ho seria fins al 1839, emprenent algunes accions com fundar la Societat Francesa per l'abolició de l'esclavitud, perquè ell era socialment avançat, per dir-ho així, però tenia problemes econòmics que l'obligaven a treballar allò que en diuen els erudits pane lucrando, és a dir, escriure per cobrar, per poder menjar, i va escriure la història dels Girondins de 8 volums que va acabar just abans de la Revolució de 1848 i que va ser un gran èxit. Durant la Revolució entrarà en política, clar, centrarà la seva acció, serà nomenat governador i quan caigui el Luis Felipe de Orleans, el ministre, ell serà ministre d'Afers Exteriors i presidirà el govern interí que es crearà amb la nova república, és a dir, serà president de la república, encara que hem de dir que només durarà 4 mesos, però 4 mesos molt intensos, dintre dels quals aconseguirà que s'aboleixi l'esclavitud, que s'aboleixi la pena de mort, que es faci obligatòria la llibertat de premsa i que es faci obligatòria també la llibertat de reunió. Déu-n'hi-do. Però els revolucionaris francesos el troben excessivament moderat i quan es convoquen, ja feta la Constitució i tot plegat, es convoquen les eleccions presidencials el 10 de desembre de 1848, pràcticament treu mitja dotzena de vots i, per tant, no tira endavant en política, retira de la política i passa a la literatura. Aquesta producció literària tindrà una gran abundància, a part de les meditacions poètiques aquelles que va fer al morir-se-li aquella primera amant que tenia, amb les harmonies poètiques i religioses, la caïda de l'Àngel, etc. També com historiador farà una història de la Revolució de 1848, que ell ha viscut en primera persona, i també un altre llibre, la història de Turquia, on inclou una vida de Mahoma, que és una de les primeres que s'escriu a Occident. També publicarà 3 volums de biografies, és a dir, es dedicarà a tot això, i altres coses poètiques, a poemes, que molts compositors agafaran. Per exemple, Franz Liszt agafarà els seus preludis i els musicarà. Però amb el temps s'ha de reconèixer que el Lamartine es va tornant una mica carrincló, molt impostat, molt desigual, i els seus companys de feina, els altres escriptors, o critiquen els francesos, o critiquen molt per aquestes obres que fa. Total, que la seva vida acabarà no en la fama, sinó en la ignorància, ningú el recordarà, tot i haver sigut, ja dic, president de la Segona República durant els seus primers 3 mesos, acabarà a la pobresa i morirà a París el 28 de febrer de 1869. Encara que després, bastant aviat, el tornaran a descobrir com el primer romàntic francès, el primer home del moviment romàntic, el primer escriptor, i els simbolistes li reconeixeran que el seu paper dintre de la literatura francesa, un paper que avui es considera bastant important i, per tant, per això l'hem recollit i l'hem esmentat aquí, perquè és la perfecta connivència amb la feina política i la creació literària. Aquest Alfons Marí Louis Prat de Lamartine, que, com hem dit, naixia a Maçon el 21 d'octubre de 1790. I com que ell va viure en primera persona i en plena virulència, diguem-ne, tota la força de la revolució, ens ha semblat interessant agafar una cançó de l'Edith Piaf que recorda el que fou el lema dels revolucionaris francesos, el Sairà, que vol dir més o menys això, ara funcionarà, això funcionarà. I amb el temps, doncs, l'Edith Piaf i els seus creadors, els seus compositors, van fer aquesta peça d'homenatge als revolucionaris. revolucionaris francesos. Aquí teniu, doncs, La Môme, l'Edith Piaf, amb Le Ça Ira.
Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traite comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra.
October 22 de 1811, el dia que neix a la localitat austríaca, actualment austríaca, de Reiding, el compositor i pianista, o hauríem de dir pianista i compositor, ja veureu per què ho dic, Franz Liszt. Ell era fill d'un violoncel·lista hongarès, Adam Liszt, que tocava diversos instruments a la cort del príncep Nicolau Esterházy, el mecenes de Joseph Haydn, i que va ensenyar els rudiments musicals amb el seu fill, introduint-lo al piano. Als 9 anys, el nen, el Franz, va fer la primera aparició en públic, un concert a Sopron, on va encandilar tota l'audiència interpretant el concert en vi bemoll de Ries, un èxit que va fer que un grup de membres destacats, un grup de potentats de la cort dels Esterházy, li creés per ell una beca per poder estudiar a Viena a classes de piano amb l'austríac Claud Czerny, era un deixeble de Beethoven, un deixeble favorit de Beethoven, durant 2 anys, i també, mentrestant, rebre lliçons d'harmonia i de composició del propi Salieri. Això va suposar que el noi va progressar ràpidament, va començar a actuar en públic amb un èxit cada vegada més gran, com a intèrpret, simplement, tocant inclús davant de Beethoven, que es va emocionar, es va aixecar, el va abraçar quan va acabar la peça i tal, i per tant va suposar el seu pas a la fama. Ell va creure necessari, llavors, ingressar al Conservatori de París. Era l'any 1823 i es va apuntar al Conservatori de París, però va ser rebutjat pel director Cherubini, dient que allà no podien admetre alumnes estrangers, cosa que no era veritat, però bueno. Llavors ell va dir, bueno, doncs em quedo aquí a estudiar composició amb Anton Reche i Ferdinand Paer. Mentrestant va fer una gira per Anglaterra i quan tenia 14 anys, tot just, va composar la que seria la seva única òpera, El castell de l'amor, però es va començar a iniciar amb totes les històries aquestes de la composició musical. Mentre coneixia i freqüentava persones com Frédéric Chopin, George Sand, Edu Delacroix, Mendelssohn, Victor Hugo i altres, o sigui que es bellugava a les altes esferes. Va composar a l'estudi en 12 exercicis, i aquí ja es va llançar clarament a fer de compositor, i per donar-se a conèixer Ginebra, quan estava a Ginebra, doncs va fer fins i tot trampes. Trampes relatives, no? El 31 de març de 1837 va convèncer una amiga seva poderosa, la princesa Belgroioso, que apadrinés una pugna amb un valor que allà tenien per molt important, el Sigismond Thalberg, és a dir, amb un altre compositor. Això de les pugnes era que reptaven a tothom a presentar-se i a tocar i a veure qui guanyava, eh? Feien unes lluites de tots contra tots. Van fer aquesta, fins i tot s'hi va apuntar el Chopin amb això. Ell es va apuntar també, va resultar el guanyador, i mentrestant va conèixer la senyora Marie de Gould, amb qui conviuria 11 anys i tindria 3 fills, la Cosima, la Blandine i el Daniel. Però, emocionat per la seva, pel seu deute amb Beethoven, doncs es va dedicar a fer una gira per tota Europa per poder recollir fons per fer un monument a la ciutat de Bonn dedicat a Beethoven. De fet, el 1845, en tot aquest període que va fer això, va fer concerts a Espanya. En va fer 6 a la ciutat de València, 6 a Barcelona i un, curiosament, a la ciutat d'Arenys de Mar. Com que ja havia aconseguit l'èxit interpretatiu, va dir, escolta, jo em retiro de tocar el piano a dalt de l'escenari, em retiro dels escenaris i m'instal·lo a Weimar amb una princesa russa, Carolina Sain-Wittgenstein, que jo fa, perquè el nomenen mestre de la capella de la cort, i es dedicarà bàsicament a la composició. Els concerts per piano, la Sinfonia Dante, la Sinfonia Faust i algunes altres, agafant, obrint també, però, una tercera via que és dirigir orquestres per poder reinterpretar obres d'altres compositors. Hi ha un exemple preciós perquè ell, el 1850, serà qui dirigirà l'estrena, no el Wagner, sinó ell, l'estrena de l'òpera de Wagner, Lohengrin. Llavors, què passa? Doncs que descobreix que de director també li va molt bé, i de compositor, i per tant renuncia a fer de mestre de capella el 1858, segueix vivint a Weimar, però s'esbaralla amb aquella princesa russa, la Carolina, la Iglesia no el deixa casar-se amb ella, i llavors decideix marxar cap a Roma, anar a veure el papa, de qui es farà amic, i estudiar teologia, perquè, doncs, bueno, l'Iglesia no el deixa casar-se, diu, doncs, bueno, aviam, ho vull estudiar per poder veure què passa. Acabarà renyint amb la seva dona o la seva companya, es presentarà perquè li posin o li investeixin amb les ordres menors d'abat i s'afincarà al Vaticà. I allà anirà passant la seva vida, on anirà tenint llavors una sèrie de desgràcies, morirà la seva mare, que hi trencarà les relacions amb les seves amants, amb la Maria de Gult, aquella per tot, per sempre ja. La seva filla s'ajuntarà amb Richard Wagner, que es convertirà en una mica el seu opositor i lluitarà amb ell. Patirà un intent d'assassinat per una pianista admiradora, que no ho acabarà d'aconseguir, i a més la seva filla, la Cosima, com que està casada amb el Wagner, doncs farà el possible i manipularà perquè ell s'acosti al festival de Bayreuth, on doncs actuarà i on coneixerà el compositor rus Tchaikovsky. El cert és, doncs, que amb el seu declivi final s'acabarà el 31 de juliol de 1886 a Bayreuth, precisament, morint ell després d'agafar una pulmonia, una pneumònia, a l'edat de 74 anys. El gran compositor, però també inicialment intèrpret, després compositor i també director d'orquestra, Franz Liszt. I com que ell feia de director d'orquestra, doncs hem buscat algú que interpretés només música de piano per recordar aquesta vessant. I hem trobat que hi ha un home, el Pascal Comelade, actualment ubicat a la francesa, al Midi francès, que sempre fa aquestes companyies, aquestes músiques amb els seus pianos i totes aquestes coses. I en homenatge al Franz Liszt hem triat aquest Sense el ressò del dring, del Pascal Comelada, una obra que interpreta en piano. No un piano de cua, un dels seus pianos peculiars, però sí el piano i, per tant, com homenatge a Franz Liszt.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
23 d'octubre del 1844. El dia que neix a la capital francesa, és dir, a París, Henriette Rossine Bernard, més coneguda com Sara Bernard, actriu francesa de teatre i també de cinema, considerada per molts com la més important del segle XIX. Ella era filla de Julie Bernard, una jueva d'origen holandès que exercia la prostitució de luxe de parella amb la seva germana Rosina i que va tenir al llarg de la seva vida diverses filles de pares diferents i desconeguts. Ella, per exemple, doncs, quan va néixer, la seva mare la va, diguem-ne, abandonar o la va deixar en penyora a Bretanya amb una mainadera durant 4 anys. I va ser durant 4 anys perquè quan va passar l'edat aquesta, doncs va caure d'una finestra i es va trencar el genoll dret, que li va deixar seqüeles que li durarien tota la vida i que acabarien, com veurem, requerint l'amputació de la cama dreta l'any 1914. Quan va caure, quan tenia 4 anys i va caure de la finestra, la seva mare la va tornar a agafar, se la van portar a París i la va tenir 2 anys al seu costat, ingressant-la en un internat de senyoretes a Auteuil, perquè ja no podia més durant 2 anys. El 1853 la va portar també en un col·legi conventual de Grandchamp, on la noia va participar en la seva primera obra teatral, una obra que es deia Tobias recupera la vista i que havia escrit una monja de la congregació, mentre allà, en aquell mateix col·legi conventual, va ser batejada, va fer la primera comunió i la van convèncer perquè es presentés per fer-se monja, vaja, en definitiva. Però la noia tenia 15 anys, la mare va dir que això de fer de monja no podia ser i va intentar portar-la al seu terreny, al món canalla aquest, és dir, en definitiva, va intentar fer-ne una prostituta de luxe. La Sara s'hi va negar reiteradament. La mare, per això, va tenir una... o la Sara va tenir la sort de que la seva mare tenia un saló a París on anaven els seus clients i entre ells hi havia el germanastre de Napoleó III, el duc de Morny, que, assabentat del problema que tenia aquesta nena, que no volia entrar en velló i tal, li va aconsellar a la mare que l'apuntés al Conservatori de Música i Declamació. Allà va accedir, també amb una recomanació del Morni, no cal amagar-ho, i allà va triomfar. Va guanyar el segon premi per representacions de tragèdia, una menció per una actuació en una comèdia, i ràpidament la va fitxar a la Comédie Francesa, també gràcies a una recomanació del duc de Morny, aquest que el protegia. Va debutar en la Comédie Francesa amb la Ifigènia de Jean Racine a l'11 d'agost de 1862, amb un èxit bo important, però el seu caràcter fort i allò que no es deixava manar, doncs va fer que el 1863, i al cap d'un any, marxés contractada pel Teatre Gimnàs, on va dedicar-se a anar fent petits papers, fins que va conèixer el príncep de Ligne, Charles-Joseph Lamoral, que la va introduir en una relació pecaminosa, podríem dir, fins a deixar-la embarassada, i la noia va parir el fill Maurice quan l'altre, el príncep de Ligne, la va abandonar. I llavors no va tenir més remei que acceptar l'oferta de la seva mare, fer de senyora de companyia, per dir-ho així, una cosa que va mantenir mentre no va tenir l'autosuficiència econòmica. Perquè el 1867... va debutar al Teatre de l'Odeon amb Les dones sàvies de Molière, i la fama, però, li va arribar dos anys més tard, el 1869, amb l'obra El passant, de François Copé, on va interpretar per primera vegada el paper d'un home. I dic per primera vegada perquè es faria famosa precisament per aquests papers. Però en aquell moment hi va haver la guerra franco-prussiana, el 1870, al Teatre de l'Odeon, que semblava on ja havia trobat el d'això, la seva feina, es va tancar, convertint-se en un hospital de gent ferida a la guerra, i ella en cuidadora de ferits. Per sort per ella, quan Napoleó III perd la guerra i tornen els exiliats, en Víctor Hugo, que l'havia conegut abans, la tria per reestrenar la seva obra Ruy Blas i després estrenar l'Hernani, dos grans triomfs que fan que torni a la Comédie Francesa, mentre s'interessa per l'escultura i la pintura, és a dir, es converteix en el que en diríem un artista integral. El 1879 surt a l'estranger, fa una primera gira a Anglaterra, estarà allà 6 setmanes fent 2 funcions diàries amb un èxit imparable, que quan torna la farà entrar ràpidament a la Comédie Francesa ja com a soci amb tots els drets. Animada, es decidirà a fer una gira als Estats Units que tindrà un gran èxit, beneficis econòmics espectaculars i fins i tot un tren especial que l'anirà portant d'un lloc a l'altre on hagi d'anar a fer representacions. En quant a la vida sentimental, doncs tindrà problemes o tindrà barullos, apareixeran amants com Gustave Doré, Víctor Hugo, Gabriel D'Annunzio, fins i tot el príncep de Gales, Eduard, però ella es casarà amb un oficial grec, Jacques Aristide de Mala, que amb el qual es separarà i juntarà diverses vegades fins que ell mori a l'any 1889. Un any després, o 10 anys després, perdó, el 15 de març de 1900 triomfarà, tindrà un gran triomf amb l'Aguiló d'Edmond Rostand, que farà pràcticament 300 funcions i una gira pels Estats Units, inclòs el Metropolitan Opera House, mentre descobrirà el cinema i filmarà el duel de Hamlet, on torna a fer un paper masculí. Ella fa de Hamlet i és un duel espasa que té el Hamlet amb un altre. Rodarà també el 1906 La dama de les camèlies amb el seu amant, en Lutelegen, i La reina Isabel de l'Inglaterra, una altra pel·lícula. I el 1915 es produirà allò que ja hem dit al començament. El genoll de la seva cama dreta, que tota la vida li ha estat donant problemes, es complica. Amb una interpretació que fa de l'òpera Tosca, quan l'heroïna es llença al barranc, cau malament, es torna a trencar el genoll i al final li han d'amputar la cama el febrer de 1915. Però ella es recuperarà i continuarà rodant pel·lícules. En un d'aquests rodatges, el 15 de març de 1923, tindrà un atac molt important, morirà uns quants dies més tard, el 23 de març de 1923, la gran, la immensa, la diva Sara Bernhardt. I com que Sara Bernhardt li havien dit també la divina, i aquest és un adjectiu que va compartir, agradi o no, amb la gran Maria Callas, doncs hem buscat una cançó de la Maria Callas i, evidentment, totes dues es caracteritzaven per fer el que volien i, per tant, la cançó que hem triat és el Sempre Libera de l'òpera La Traviata. Aquí us deixem, doncs, amb Maria Callas, Sempre Libera. El 24 d'octubre de 1870, el dia que mora a l'abadia de Fontfreda, al Miri francès, el Antoni Maria Claret i Clarà, el conegut com el pare Claret, Sant Antoni Maria Claret. Ell era fill d'una família modesta de teixidors de cotó, a Sallent, i va aprendre l'ofici de teixidor treballant a Berga i després en una fàbrica tèxtil d'Igualada, i anant a l'any 1825 a Barcelona, a l'Escola de la Llotja de Mar, a estudiar disseny tèxtil i idiomes. Allà, promogut per la seva fe religiosa, decideix entrar a la vida religiosa, valgui la redundància, i per tant agafa les cames i se'n va a estudiar el 1829 al Seminari de Vic. Farà tota la carrera, serà ordenat sacerdot el 13 de juny de 1835 a Solsona i dirà la primera missa a Sallent, on estarà fins al 1839 com a vicari primer, com a cònom després i com a capellà. Però ell, en el fons, té la intenció i vol acabar com a missioner a Àsia. I, per tant, a la que té una oportunitat, viatja a Roma, va a veure la congregació de propaganda per oferir-se com a missioner. Però resulta que la congregació de propaganda està en aquell moment tancada i ell, per tant, es troba a Roma, diu, bueno, i ara què faig? I el que decideix és ingressar al noviciat dels jesuïtes, que tenen fama, doncs, de missioners, però allà tindrà problemes de salut i al cap de 3 mesos haurà de plegar i tornar a Catalunya, on el destinaran a la ciutat o a la vila de Viladrau. Allà començarà a organitzar una cosa que en aquell moment l'Iglésia doncs, li feia gràcia, les missions populars, és a dir, es feien una colla d'actes i una colla d'accions als diferents llocs per poder ampliar i fomentar la fe religiosa. Ell començarà a Viladrau el 15 d'agost de 1840 amb una missió popular que acaba plantant la creu al cim del Matagalls. Els anys següents farà fins a 157 missions, sortint sempre des de Vic, a peu i fent diferents coses i fent créixer la fe en la gent que hi participa. També escriurà llibres i fullets en castellà i en català, crearà associacions de fidels, crearà congregacions religioses i el 1847 fundarà amb Josep Caixal la llibreria religiosa amb l'impressor Pau Riera i Soler i es farà amic del nou bisbe de les Palmes, Bonaventura Codina, amb qui marxarà a Canàries a preparar també missions durant un any i mig. Quan s'acabi tot això, haurà de tornar a la seva destinació inicial i el 16 de juny de juliol de 1849 fundarà a Vic la Congregació de Missioners Fills del Cor de Maria, del Cor Immaculat de Maria, és a dir, l'Ordre dels Claretians. Però amb tot això, el seu nom ha arribat ja a les més altes esferes i el papa Pius IX el nomenarà arcabisbe de Santiago de Cuba. Serà consagrat a Vic el 6 d'octubre de 1850 i cap a Cuba que te'n vas i hi estaràs fins a l'any 1857. Però allà desenvoluparà una activitat missionera exemplar. Es calcula que recorre totes les diòcesis durant aquells anys 3 o 4 vegades, visita totes les parròquies, lluita contra l'esclavitud, crea granges escola, crea caixes d'estalvi de caràcter social, com la Caixa, i crea un institut religiós femení amb una amiga seva, la Maria Antònia París, i que acabarà sent la Congregació de les Religioses de Maria, o també conegudes com Missioneres Claretianes. Això s'inaugurarà o començarà a funcionar a 1855 a Cuba. Però 2 anys més tard el fan tornar a Espanya i el nomenen confessor de la reina Isabel II per veure si frenen, si aconsegueixen frenar els seus excessos. De la reina, no d'ell. Ell se'n va, doncs, a Madrid i vigilarà, intentarà frenar els desmans de la reina Isabel II i, sobretot, vetllarà per l'educació cristiana del futur rei Alfons o el príncep Alfons i de les infantes. Crearà també l'Acadèmia de Sant Miquel, que aglutinarà intel·lectuals i artistes cristians, i la reina el nomenarà protector de l'Església i el 1859 president del patronat de l'Escorial, que gestionarà l'edifici, el restaurarà, l'equiparà i establirà una comunitat i tot això. També el 1858 fundarà l'Acadèmia Sant Miquel, que agruparà els artistes plàstics catòlics espanyols i fundarà, 41 48 biblioteques populars parroquials. Ja veieu que tota una colla d'actuacions que naturalment entre els sectors més revolucionaris no agraden, i quan es produeix la revolució de 1868 que fa fora la reina, ell agafarà les cames i al costat d'Isabel II agafarà el camí de l'exili. Des d'allà participarà en el Concili Vaticà II, on defensarà el dogma de la infal·libilitat del papa, mentre els seus enemics de dintre d'Espanya intenten que torni a Espanya o que el facin tornar a Espanya per poder-lo detenir i jutjar-lo i, si és el cas, condemnar-lo. Ell anirà fugint dels seus persecutors i acabarà amagant-se, sense que ells ho sàpiguen, al monestir cistercenc de Fontfreda, on, amb 63 anys, morirà rodejat dels monjos que li manifesten tot el seu afecte, morint, com dic, el 24 d'octubre de 1870. Les seves restes mortals seran dutes a Vic a l'any 1897 i ell serà canonitzat a l'any 1950, en concret el 5 de maig, pel papa Pius XII. Es tracta, doncs, d'Antoni Maria Claret. Un Antoni Maria Claret que, com heu vist, va tenir en les missions una gran palanca per poder anar fent els seus projectes i fer realitat els seus projectes. I, per tant, per això hem triat una cançó que parla de missions. I quina millor que la cançó de la banda sonora, o no és cançó perquè ningú canta, tot just s'interpreta i amb una flauta, de la banda sonora de la pel·lícula La missió, de l'Ennio Morricone, la música de l'Ennio Morricone. Aquí teniu, doncs, aquesta missió, que en la banda sonora original, que servirà per acomiadar aquest programa d'avui, donant-vos les gràcies en nom de tots els que l'hem fet possible, encapçalat pel Toni Olivella, l'home de les màquines, ajudat pel Marc Pujol, i amb la Goretti Martínez, que ara farà tota aquella feina que us hem explicat al començament, que consisteix en posar aquestes explicacions més o menys apressades i complicades del Francesc Morgades a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè les pugueu consultar. Nosaltres acomiadem aquest programa d'avui, us emplacem a la setmana que ve i amb aquest La missió d'Ennio Morricone. Thank you.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.